Són les 11, el 24 de febrer li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Una última hora que també dedicarem a analitzar l'atac del Kremlin contra Ucraïna d'ara fa 4 anys. Conversarem amb dues escriptores, dues pensadores molt destacades, una russa i l'altra ucraïnesa. Les dues han passat per Barcelona i ho aprofitarem. Es pot estar d'acord o no amb les seves posicions, però el que queda fora de discussió és que ho tenen molt ben argumentat i que t'obliguen a rumiar. Una hora en què tindrem present el luxe de, si volem, estar pendents de la ràdio a la nit, perquè aquest és només un petit exemple. Hi ha habitacions, ara mateix una ucraïna, estem al soroll dels drons, per exemple. És una de les coses que canvia una guerra. Aquí, si veiem un dron, podem pensar, mira, ens estan gravant, algú està jugant, allà segur que no. Som-hi, que tenim més de 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Abans de seguir, això sí, fem una mirada a altres notícies, coses importants que han passat avui amb el Marc Güell.
Una actualitat que passa per Esquerra Republicana, que presentarà una esmena a la totalitat als pressupostos de Salvador Illa si no hi ha progressos en la recaptació de l'IRPF. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio el líder del partit, Oriol Junqueras, que dona dues setmanes als socialistes per moure fitxa. El govern adverteix que això no resoldrà d'un dia per l'altre, però assegura que hi ha marge per l'entesa, Àlex Giral Robert.
Sí, a l'entrevista amb Ricard Ostrell, Junqueras ha assegurat que no els tremolarà el pols per fer descarrilar els comptes en el primer debat al Parlament.
Què es fa habitualment quan no estàs d'acord? Pues presentar una esmena a la totalitat. Probablement, si passa això, pues la resposta serà aquesta, clar. Si hem aguantat 4 anys de presó, algú s'imagina que no aguantarem 4 setmanes de pressió.
Però des del govern asseguren que no preveuen cap escenari que no passi per l'aprovació dels nous números. Això sí, la consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha mirat de treure pressió a la Moncloa sobre el traspàs d'impostos.
Hi ha coses que no poden ser d'avui per demà, però tenen el compromís del president de la Generalitat de Catalunya i tenen un any i mig de compliment d'acords no menors i no fàcils. I poso el traspàs de Rodalies com un dels exemples o l'inici del traspàs de la R1.
I qui també s'ha sumat a pressionar Esquerra són els comuns. Jéssica Albiach creu que hi ha temps per redreçar la situació, però apuntat cap als republicans.
De res serveix anar parlant de la unitat de les forces progressistes si després som incapaços de posar-nos d'acord per blindar els serveis públics.
El PP, per la seva banda, també ha confirmat que presentarà una esmena a la totalitat al projecte de pressupostos del govern.
El País Valencià, la jutge de la Dana, veu indicis per investigar Carlos Mazón i demana al Tribunal Superior de Justícia valencià que imputi l'expresident. La magistrada li atribueix una actitud passiva durant gairebé 5 hores en un reservat d'un restaurant, València, Alba Barbosa.
La magistrada parla d'absoluta negligència en la coordinació i gestió de l'emergència, de falta de presa de decisions i d'actitud passiva de l'expresident valencià durant les gairebé 5 hores que va ser al restaurant. La jutge justifica en un escrit de 109 pàgines per què demana al TSJ valencià que l'imputi. Afegeix que és Mazón qui llavors tenia la capacitat màxima de decisió i que s'haurien pogut prendre mesures perquè la Dana no va ser un fenomen meteorològic imprevist. Mentrestant, avui a les Corts han comparegut les dues associacions majoritàries de víctimes que han acusat el PP d'encobrir Mazón. Rosa Álvarez i Mariló Gradolien són les portaveus.
No nos vamos a ir, no nos vamos a callar y no vamos a permitir que nadie vuelva a morir por la incompetencia de un gobierno. Gracias.
No hi haurà normalitat mentre vostès continuen protegint políticament al principal responsable de la gestió del 29 d'octubre.
Ara serà el Tribunal Superior que haurà de decidir si investiga Mazón o no hi veu proves suficients.
Yolanda Díaz no es retracta d'haver assenyalat Julio Iglesias com un abusador sexual. La vicepresidenta segona del govern espanyol ha respost a la demanda que li ha presentat el cantant, felicitant els periodistes que van destapar els suposats abusos i fent costat a les víctimes.
Siempre voy a estar del lado de las mujeres trabajadoras. Las mujeres estamos hartas y quiero decirles que no nos vamos a callar.
La denúncia contra Julio Iglesias va quedar arxivada fa un mes i el seu advocat ha engegat els tràmits previs a una querella per injúries. Canviem de tema, poc seguiment de les aturades parcials a Ferrocarrils de la Generalitat per la reclamació dels maquinistes de més seguretat. Demà repetirà la protesta i, si no ho desconvoquen, també faran vaga al començament de la setmana que ve, coincidint amb el Mobile World Congress, Rafael de Ribot.
Doncs sí, han estat 3 tones d'aturades. L'última ha començat fa 5 minuts i acabarà a la mitjanit. El seguiment d'avui ha estat de poc més del 16%, segons l'empresa, però ha afectat la mobilitat dels usuaris de forma important. El sindicat SAMAF, minoritari a Ferrocarrils, justifica la vaga per qüestions de seguretat. José Javier Bleda és secretari de Ferrocarrils Autonòmics del sindicat.
Nos estamos encontrando con que los agujeros que hay, techos, bóvedas, túneles, sistemas embarcados, trenes, señalización, procedimientos, es decir, son muchos los campos y ninguno de ellos estamos detectando por parte de CGC un comportamiento acorde a la necesidad de mejorar la seguridad operacional.
L'empresa i el govern qualifiquen l'aturada d'artificiosa en plena crisi de Rodalies.
A París ha dimitit la directora del Museu del Louvre després de les crítiques pel robatori de les joies de la corona i el mal estat de conservació de l'edifici. Laurence Descartes ja va posar el seu càrrec a disposició a l'octubre, immediatament després del robatori. Tot i que llavors se li va denegar, el president francès Emmanuel Macron ha acabat acceptant la renúncia després que una investigació administrativa ha confirmat greus deficiències en la seguretat del museu. Ara passen 7 minuts de les 11, de tornada a Catalunya, Joel Joan fa tots els papers de l'auca a Vània, la versió de Simon Stephens del clàssic de Chekhov. El muntatge ha estrenat la seva versió catalana al Teatre Romea sota la direcció de Nelson Valente. Marta Vives.
L'empresa que enfronta Joel Joan damunt l'escenari no és gens fàcil. L'actor fa una autèntica acrobàcia actoral abordant sol els 8 personatges de l'oncle Vania de Chekhov, fent-los explicar i dialogar entre ells sense caure en la bogeria. És tot una proesa. I sobretot perquè ho fa sense estrafer les veus, però aconseguint identificar els diferents personatges a través de l'actitud i amb l'ajuda de diferents objectes. Joel ja va advertir que era una obra exigent, no només per ell, sinó també pel públic, que ha d'estar molt concentrat.
És un repte pel públic, aquesta obra. És un repte, o entra a jugar amb mi a veure l'impossible, o si es queda fora no en té cap sentit, amb la qual cosa a mi em sembla que és un projecte d'aquells que enriqueixen l'espectador.
Teatre exigent en una versió signada per Simon Stephens, que va triomfar a Londres, interpretada per Andrew Scott. La versió catalana amb traducció de Joan Sallent acosta al públic aquest drama existencial d'uns personatges frustrats, la idea del que els hagués agradat ser a la vida i del que no són. Un joc metateatral on Joel Joan llueix, tot i que la gran dificultat d'aquesta nit ha estat aguantar el so impertinent d'un telèfon insistent i la interrupció de l'obra durant uns minuts per la indisposició d'una de les espectadores.
La periodista i companya d'aquest programa del Catalunya Nit, Agnès Marquès, ha recollit aquest vespre el Premi Ramon Llull per la novel·la La segona vida de Ginebra Bern, que sortirà demà a la venda. Després de l'entrega del premi per part del president del Parlament, Josep Rull, l'acte ha acabat amb la conversa entre l'autora i Elena García Melero, on Marquès ha parlat de la importància de rebre aquest guardó.
Pel nom que porta el Ramon Llull, per la importància que això té per la nostra llengua, pels noms d'altres autors que l'han guanyat, i també pel pes íntim, personal, no?, del que suposa al final de suma d'experiències al llarg de la vida, no?
He perdut la paciència, no entenc si et quedes o te'n vas si estàs present. present o ja has passat.
I també destaquem que Oques Grasses, Ginestà i Miqui Núñez són els finalistes en la categoria de millor artista als Premis Enderroc. Grans glòries que s'acomiaden i un nou canvi de paradigma marquen les 15 categories que s'han presentat aquest vespre. Barcelona, Marc Ruiz.
Entre els finalistes de les 15 categories destaquen noms com Alosa, a les d'artista, revelació i folk, Ginestà, a les de millor artista i millor cançó, o Ficaflaues, que opten a millor cançó i videoclip. Pel que fa als directes, hi ha bandes que s'acomiaden, com La Fúmiga i Oques Grasses. Si fa uns anys eclosionava la música urbana i més recentment el pop del dormitori, els Premis Enderroc, ara hi ha un altre gir, segons l'editor d'Enderroc, Lluís Gendrau.
I un bon exemple que passin coses noves és Ginestà, o també és Alosa, un grup de música d'arrel, un duet, que és capaç de trencar els esquemes de la música urbana, de les grans bandes, i només amb una pandereta i una veu capaç de seduir el públic. I això és molt interessant, perquè veus que aquesta nova tendència de cançons pròximes, de cançons que expliquen allò que toquen de peus a terra amb l'arrel, jo crec que és una de les coses que està canviant en l'escena musical del país.
En llengua no catalana destaca Rosalia, en jazz Alba Pujals i en categories de clàssica Laura Ferrer Rozada o la Sinfònica de Cobla i Corda, entre d'altres. Aquestes nominacions han fet públiques en una festa a l'antiga fàbrica d'Am, amb les actuacions de Maig, en Mato, Minova i Aurora. Els Premis Enderroc s'entregaran en una gala doble a l'Auditori de Girona el 25 i el 26 de març.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
30.929. 30929. Sèrie 1.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Són les 11 i 12 minuts. Seguim en aquesta edició especial per aprofundir en aquests 4 anys de guerra. El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona s'hi està fent un cicle de debats que prenen un títol de Mercè Rodoreda, Quanta, quanta guerra. Ahir al vespre la convidada va ser la que presenten com a l'escriptora ucraïnesa viva més important, i el cert és que ha firmat dues obres que han tingut un gran impacte. El Museu dels Secrets Abandonats i Treball de Camp en el sexe ucraïnès són traduccions meves perquè, malauradament, no estan traduïdes aquestes obres encara. I dic encara, el català o el castellà. Avui fa 4 anys de l'inici de la guerra, però ella a l'inici del conflicte ens el situaria molt, molt temps abans. Donem-li la benvinguda, és l'Oksana Zabushko. Benvinguda al Catalunya Nit.
Moltes gràcies.
Oh, quina gran pronúncia del català. És que a mi em costa molt més el seu cognom que ella dir moltes gràcies. M'agradaria que ens situéssim en tres moments d'aquesta guerra. Abans que comencés, després durant el conflicte, i després mirarem una mica el moment futur immediat i futur una mica més llunyà. El seu últim llibre, que com a mínim tenim coneixement, The Longest Journey, el viatge més llarg, mira molt més enrere, del fins i tot del 2014, per situar l'inici del que està passant ara.
Doncs jo volia, en aquest llibre, explicar el context històric i cultural d'aquesta guerra. Evidentment, se'm va demanar que ho reduís a 120.000 caràcters. En un primer moment em vaig dir, no, és absolutament impossible, perquè he de començar fent referència al segle XVII, però finalment vaig aconseguir plantejar dos nivells diferents d'una mateixa història. Un d'aquests nivells és la història d'un imperi de 300 anys, l'imperi rus, modernitzat amb l'ajuda dels nostres pares al segle XVII. Evidentment, Ucraïna ha contribuït a l'europeïtzació del regne de Moscovi. Hem contribuït a fer-ne l'imperi rus que coneixem avui en dia. Podríem dir, doncs, que és una contribució, és la contribució dels nostres pares fundadors, i ara estem pagant el preu d'aquesta contribució. I l'altra història que jo volia plantejar, que potser és més propera, doncs és la història dels darrers 30 anys, per dir-ho així. La història que va començar després de l'esfondrament de la Unió Soviètica, quan Occident, especialment els Estats Units, van creure que la Guerra Freda havia acabat i que a partir del final de la Guerra Freda només hi hauria un món de comerç, d'intercanvis i de felicitat. Mentre que, en realitat,
Kremlin never dropped
el Kremlin
Stalin's ambition,
mai no ha abandonat l'ambició de Stalin de fer-se amb tota Europa fins a l'Atlàntic. El tema amb la Segona Guerra Mundial és que Stalin es va sentir molt frustrat per haver-se d'aturar en la línia d'allò que es va conèixer més endavant com el mur de Berlín. Stalin volia que Europa fos russa des de Lisbon fins a Vladivostok. Això vol dir que volen recuperar Europa. Putin té aquesta ambició de recuperar Europa. Per tant, jo us dic, no ho relaxeu. No penseu que esteu segurs aquí en la vostra península, perquè em sembla que no ho estareu mentre el Kremlin segueixi amb el suport d'aquest mateix sistema polític que en els darrers 30 anys ha anat a poc a poc i tàcitament intentant restaurar l'imperi rus i preparant-se per una nova guerra victoriosa a Europa. Mentre això sigui així, ningú no estarà segur. Jo diria que només estem en una primera etapa d'aquest atac que s'està desplegant a Ucraïna. Està tenint lloc a Ucraïna. Segur que heu sentit a parlar del Maidan al segle XXI, després la revolució taronja de l'any 2004, o el Maidan. Aquests esdeveniments marquen un intent de Rússia de recuperar Ucraïna, però de manera no visible, és a dir, a través d'una guerra híbrida, com s'anomena, un escenari que no va funcionar. Per tant, el 24 de febrer de 2022 és una final desesperada. És la culminació de dues dècades, fins i tot tres dècades, m'atreviria a dir, una estratègia meticulosa de Rússia per tornar a fer Rússia gran de nou. Lamento fer referència a aquest concepte, no? Però és que jo em sembla que l'administració nord-americana actual no ha fet més que copiar aquest mantra de Moscou.
És una bona analogia, i ara que ha parlat d'aquesta intenció que tenia Stalin de no parar a Berlín, m'ha fet pensar en una comparació que li va fer vostè a algú de les èlits alemanyes quan li va dir que posar a Putin al capdavant de Rússia sent un exmembre del KGB seria com tenir algú de la Gestapo governant a Alemanya.
La persona que m'entrevistava es va quedar frapada de sentir el que li vaig dir.
For me it was absolutely obvious, you know,
i per mi era absolutament evident. És a dir,
you know, this KGB officer,
quan tens un exagent de la KGB com a president d'un país, de Rússia en aquest cas, això té repercussions. Això vol dir que l'imperi torna a atacar, implica la continuïtat de la policia secreta russa. És a dir, la continuïtat ininterrompuda d'una institució, una institució que fa 100 anys tenia el nom de la Chica, després la NKVD, després va agafar el nom de KGB, després de 1941 la FSB, en fi. Same institution. És la mateixa institució. Es van treure de sobre el Partit Comunista i tots els crims en contra de la humanitat perpetuats per la Unió Soviètica en el darrer segle els han, diguem-ne, emmarcat només en el comunisme. Aleshores, molt bé, diuen això és el passat. I ara Rússia és una Rússia nova, reformada, democràtica...
End of history, you know, to quote
fi de la història. I jo crec que aquesta ha estat la principal decepció dels temps actuals. I també la principal mentida, perquè la cosa no anava de comunisme. La cosa anava d'una organització terrorista. Aquesta organització terrorista que ha anat evolucionant i canviant de nom, que volia el monopoli del poder. En absolut, volia aquesta institució, la KGB, compartir el poder ni amb el Partit Comunista, ni amb l'exèrcit, si m'apureu. L'arribada de Putin a la presidència va ser l'acte final de la victòria. Putin va ser percebut pels líders europeus com un de nosaltres. Perquè en el seu moment era jove, atlètic, i parlava bé d'alemany. I això va ser una ingenuïtat increïble. És una falta d'imaginació terrible. Jo, com a escriptora, no puc entendre aquesta falta d'imaginació. I aquest diari, per cert, mai no va publicar això que jo vaig dir a l'entrevista, aquesta comparació amb un agent de la Gestapo, no? Imaginar que un agent de la Gestapo fos president d'Alemanya, doncs potser els va sonar massa, en fi, els va fer massa por.
Ens ha explicat molt bé aquests moments abans de la guerra. Ara em voldria situar en el Duran. L'ha sorprès la manera en com el seu país està resistint? S'ha defensat aquests 4 anys?
No, not really.
No, no m'ha sorprès, en realitat. L'any 2014 sí que em va sorprendre. Perquè l'any 2014 semblava que no teníem cap possibilitat. El president va abandonar el país. El president Yanukovych va abandonar el país. Hi va haver, doncs, una traïció per part seva. Una traïció d'estat. L'exèrcit estava completament arruïnat, desacreditat, i per tant no quedava ningú per protegir el país. La societat civil ucraïnesa va demostrar la seva vitalitat i la seva capacitat també de mobilització, d'automobilització i d'autoorganització. I això jo crec que va ser un miracle. Ara llegeixo, per exemple, a la premsa occidental articles que diuen que Putin estava mal informat, que pensava que els ucraïnesos donarien la benvinguda a l'exèrcit. No, no, és que els ucraïnesos no estaven en l'equació. Així com els russos tampoc no estan en l'equació. Perquè els russos sempre han fet allò que el tsar els mana. I el fet que els ucraïnesos no actuen igual no encaixa en la seva, en el seu marc mental. El problema amb els dictadors és que al cap d'un temps es comencen a creure les seves pròpies mentides. Berezovsky, un oligarca que va encombrar Putin com a personatge polític, deia, per què comprar una fàbrica si pots comprar el director de la fàbrica? Crec que això explica molt la política exterior russa envers Ucraïna o envers Espanya,
o
envers els Estats Units, o Hungria, o Eslovàquia. Hem de reconèixer que han comprat directors en els darrers anys, han invertit una part de la seva riquesa en comprar directors. Ucraïna està demostrant que la dinàmica russa no sempre funciona, especialment en aquells països que tenen una cultura política europea, en la seva tradició, en el seu llegat. I això és el que fa que aquesta guerra sigui la guerra de les civilitzacions, ja diríem.
Finalment, m'agradaria situar-me en el futur més immediat, aprofitant també la seva capacitat que demostra d'escriptora per posar-se en la pell de personatges. Crec que qui té una posició ara molt i molt complicada és Volodymyr Zelensky, perquè rep pressions per part d'un poder tan gran com és els Estats Units, i per part de Rússia voldria només una rendició de Zelensky. I si ens posem a la pell de Zelensky, suposo que tens, per una banda, si cedir per intentar evitar que continuï morint gent, però per altra banda hauràs traït d'alguna manera el que has promès, de no cedir terres, honorar aquells que estan lluitant, però per l'altra banda, si segueixes lluitant i Rússia va avançant, pots perdre les dues coses, la gent i el territori. Per tant, què pot fer ara Zelensky?
No, there is one moment which I have to make quite clear from the very beginning.
Hi ha una cosa que he de deixar clara des d'un bon començament. No podem pensar que ens hem de rendir amb l'esperança de que mori menys gent. No, no. És una guerra d'extermini, aquesta. És una guerra d'extermini que Rússia està duent a terme. És un genocidi que Rússia està duent a terme, així com Hitler va fer una guerra d'extermini al front de l'est. Tots aquests actes de genocidi que estan registrats, ja, fins i tot des de la mirada de les institucions internacionals, les Nacions Unides, el fet de que hi hagi nens i nenes ucraïnesos que hagin estat segrestats i traslladats a Rússia. No, això és una prova addicional de que és una guerra també de recursos humans. Aleshores, si ens rendim, serem exterminats. Nosaltres som els jueus de Putin. A Ucraïna ningú no para atenció a aquaquesta retòrica que empra Donald Trump i de com n'és d'important que la guerra s'aturi, diu Trump, cediu territoris per tal que deixi de morir gent. Això és una xorrada. Clar, Putin està perdent la guerra i Putin actualment es troba en una situació d'alta vulnerabilitat. Necessita una treva per poder restaurar, per poder reomplir els seus recursos, que cada cop són menys. Zelensky, que a diferència de Trump és una persona mentalment sana, actor de professió, i per tant té molt bona percepció dels seus públics, tant dins com a fora del país. Sap perfectament el que se li permetrà fer i el que no com a president. Les enquestes sociològiques que es duen en terme apunten a un no rotund davant de qualsevol proposta de rendició. I, a més, la pregunta és per què ens hauríem de rendir després de 4 trans de resistència exitosa. Per què ens hauríem de rendir? Perquè Putin vol que ens rendim? Aleshores, molt bé, si ell vol, ho fem? No, que se'n vagi ell d'Ucraïna i aleshores hi haurà pau.
Oksana Zabushko, Shiro Diakuyu i Udachi.
I de Very Welcome.
Un minut i arribarem a 12:15 d'aquests 4 anys de la invasió russa a Ucraïna. Ara hi afegim també l'anàlisi del cap de la secció d'internacional de Catalunya Ràdio, que ho coneix bé, Sergi Roca. Bona nit.
Hola, bona nit. Avui que fa 4 anys d'aquella nit del 24 de febrer he anat encara una mica més enrere. Se m'ha acudit recuperar un article que Vladimir Putin va publicar l'estiu del 2021. Ja tenia al cap el pla per atacar Ucraïna i començava el text subratllant que els russos i els ucraïnesos són un sol poble i lamentava el mur que s'havia alçat entre uns i altres dins del mateix espai espiritual i històric. L'antiga Rússia, la qual sempre fa referència, vaja, amb Kiev com a mare de totes les ciutats russes. A Putin li agrada molt mirar enrere, revisar la història, fins i tot reversionar-la, i si pot, reeditar-la. I més que ho faria si se li hagués permès. Doncs, si avui fes un exercici ben fàcil, veuria que la gran invasió que va iniciar el 2022 ja s'allarga més en el temps que la intervenció de l'Exèrcit Roig a la Segona Guerra Mundial. I ja em perdonareu que posi la lluita contra els nazis pel mig, però és que a nivell gràfic, de xifres, de dates i sobre el mapa, és molt interessant. Ahir m'ho comentaves tu mateix, Manel, a la redacció. Resulta que els soviètics van entrar en aquell conflicte el juny del 41 i la capitulació nazi va arribar el 9 de maig del 45. En total, 3 anys i poc més de 10 mesos. Però l'avenç rus d'avui en dia poc té a veure amb l'anterior. Primer, per qui té al davant, ja us ho dic, malgrat que Putin s'hagi esforçat des del primer moment a parlar de desnazificació. També pels aliats de què disposa. Els Estats Units ara estan a l'altre bàndol. I les xifres. Amb més temps, 4 anys, o de fet 12, si comptem l'avenç fet des del 2014 al Donbass, Moscou ha ocupat uns 120.000 quilòmetres d'Ucraïna, només una desena part del que les tropes soviètiques van esgarrapar als anys 40. En 80 anys, les coses han canviat. Aquesta és la guerra dels drons, de les pantalles, fins i tot dels satèl·lits, de Starlink, o de míssils hipersònics. També ha canviat la manera de fugir o de tornar a la guerra. Ara, malgrat que no hi ha vols comercials, moure's és molt més fàcil. El que no ha canviat és el patiment, la destrucció i la mort, en ple continent europeu. Com ja va passar la Segona Guerra Mundial, el cost humà està sent insuportable. Ara les que ho pateixen directament són les famílies ucraïneses i russes, però la resta d'europeus sabem que és una tragèdia especialment propera i això, a més de dolor, si es té un mínim d'empatia, genera també intranquil·litat per al futur.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Tens una empresa que mira endavant, que innova, creix i s'obre a nous mercats. Amb el préstec ISAF Eurocrèdit tens fins a 10 milions d'euros a 15 anys. A partir d'Euribor, més 0,25%. Tens tot el nostre crèdit. ISAF, la banca pública de promoció. Cofinançat per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit.
Когда в твой дом пришла беда, не плачь, не бойся, не проси.
Ara ens acompanya una escriptora que sap el que és que els seus llibres siguin elogiats i premiats a Rússia, però també sap el que és haver de marxar del seu país, de Rússia, i replantejar-se la vida, potser també com a escriptora. Ara s'acaba de publicar en català la seva última obra, Desaparèixer, i tenim la sort que ens acompanyi aquí al Catalunya Nit. Maria Stepanova, benvinguda.
Thank you so much. It is a pleasure.
Moltíssimes gràcies, és un plaer per mi ser aquí amb vosaltres.
Espero que li agradi la ciutat i Barcelona, perquè s'hi estarà un temps ara.
That is something I was always dreaming about.
Sí, és quelcom en què sempre he somiat, el poder venir a Barcelona, no només un parell de dies o tres, sinó quedar-m'hi prou temps per poder entendre com viu aquesta ciutat.
Doncs la Maria Stepanova estarà aquí fent una residència al CCCB, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, i per això tenim la sort avui de poder parlar del seu llibre i d'altres coses. El seu llibre Desapareixo, on la protagonista és la Emma Punt, no es diu el nom complet, que ha marxat del seu país, no es diu el nom del seu país, però és una emigració, entenem que forçada, i ve d'un país que està en guerra amb el país veí, i és una guerra llançada per la bèstia. No sabem tampoc el nom de qui la llança, sinó aquest sobrenom de la bèstia. Tothom deduirà, però, que la Emma és vostè, que la bèstia és Putin i que el país és Rússia.
That is an interesting question, actually,
because... És una pregunta molt interessant.
I don't think that's the problem and the tragedy.
Perquè jo no crec que el problema ni la tragèdia giren només entorn a Putin, la seva personalitat i les seves decisions personals. Hi ha moltes persones que li donen suport a Putin. I jo penso que hi ha una resurrecció de la violència d'estat en uns volums inèdits, sense precedents, des de la dècada dels 30 o dels 50. Per tant, no és una qüestió només de Putin ni de Rússia com a entitat geogràfica. Jo penso que la bèstia és la capacitat de la violència, que s'està convertint en un problema col·lectiu.
De fet, el llibre diu la protagonista que la bèstia forma part d'aquella bèstia també del 38, no? El que seria el temps de Stalin.
As it happens, sí. with the countries with long imperial...
És el que passa sovint en països amb una llarga història imperial. La bèstia, a vegades, és més antiga, més anciana, allò que hom tendeix a recordar. Sovint podem posar la mirada enrere.
La Emma no havia tingut mai res en comú amb la bèstia. Si més no, això és el que li semblava abans. Però com que, a jutjar per tot plegat, la bèstia havia ampliat les seves dimensions i ara ja la componien tots els que haguessin viscut al territori del país on ell havia nascut i on fins feia ben poc s'adormia i es despertava, i també tots els que parlessin i escrivissin en la llengua que ella considerava que era la seva, doncs llavors resulta que ella també era la bèstia.
Aquest és un dels fragments de Desaparèixer que em sembla més poderós, considerar-se també la bèstia malgrat odiar-la.
De fet, és una qüestió, una pregunta que molts compatriotes s'estan plantejant. Evidentment que sí. Sabem que des del 24 de febrer de 22, quan va començar l'invasió a gran escala, hem mantingut aquest debat, no? Hem intentat ponderar la responsabilitat i la culpa i la implicació individual en aquesta realitat, oi? I la manera com el llenguatge rus o la cultura russa tenen quelcom sinistre intrínsecament en ells, no? Quelcom que els fa diferent als països normals, entre cometes. Si jo escrivís un assaig teòric per publicar-ho en un diari,
I'm against language blaming and culture blaming.
Diria que estic en contra de culpabilitzar un idioma o una cultura. No penso que hi hagi alguns països que hagin estat, diguem-ne, creats de manera tan malvada. Penso que hi ha una part profunda, oi, de la meva vida interior que es pregunta precisament aquestes preguntes. Soc culpable? Soc responsable? Què he fet? Què no he fet? He intentat fer prou?
tant, el que tu deies, la protagonista, la Emma, no és una còpia de la Maria Stepanova. He hagut de dur a terme una espècie d'acte d'exorcisme o un experiment mental. Jo volia entendre millor què passa quan una persona es tortura amb aquestes preguntes a si mateixa. Quin és el resultat d'aquest procés? I és possible travessar aquest territori de preguntes no contestades i aterrar a l'altra banda?
És molt interessant tot això que expliques, perquè, de fet, la protagonista tem, sobretot, dues preguntes. La primera és d'on vens? És una pregunta que molts russos que han hagut de marxar temen ara.
Sí, penso que és important. I no és quelcom que afecti només els russos, Vivim un moment en què el viure en situació de desplaçament s'ha convertit en la nova normalitat. Hi ha milions, milions de persones que estan en situació de desplaçament i que no recorden els seus orígens o que els recorden a mitges i que no se senten com a casa en els seus països d'acollida o de destí. Per tant, una pregunta que fa 20 anys era normal, no només normal, sinó fins i tot bonica, no? D'on vens? Quan li preguntes a algú que té pinta de turista. D'on ets? D'on vens? És una manera de trencar el gel. Ara, avui en dia, sembla com si quan et fan aquesta pregunta t'estiguin dient no pertanys aquí, tens una estètica diferent, parles d'una manera diferent. I és quelcom que justament debatia jo amb immigrants d'altres indrets, de l'Europa de l'Est, de Síria, i ells tenen la mateixa sensació de falta d'amabilitat. Se't pregunta quelcom que no vols contestar.
Una segona pregunta, que al capdavall segurament és la mare de totes les preguntes, és qui ets? I la Emma se sent amb una crisi d'identitat molt profunda, ja no és el seu país, no li agrada utilitzar la seva llengua, i a més, l'escriptora deixa d'escriure, ja no escriu, no se sent tampoc escriptora. Qui sóc en un lloc nou quan m'han forçat a marxar és també una gran pregunta.
Sí, és la pregunta principal. I em sembla que té una subpregunta inclosa, que és, puc convertir-me en quelcom diferent? Puc ser algú diferent? Hi ha tot un procés de reinvenció que la Emma busca. Però jo no crec que sigui una pregunta que es pugui respondre només en un llibre.
De fet, el que crec que intenta fer la protagonista és una cosa molt difícil, intentar ser ningú.
Sí, és difícil i temptador.
The more you're feeling this lull of disappearance.
Com més sents aquesta sensació de desaparició, de no fer res, de no escriure, de no parlar, com més et permets estar dispersa, m'imagino que més difícil és sortir-ne. I és quelcom que hem de qüestionar èticament. Pot ser que soni massa atrevit el que diré, però crec que en temps com els actuals, ser vius, ser vives, i insistir en seguir vius i en tenir determinades sensacions, com sensacions de plaer, no dic d'alegria, però com a mínim d'aquells petits plaers de la vida que ens aporta a ser vius. És pràcticament ja una forma d'activisme ser viu avui en dia.
No explicarem gaire coses del llibre, perquè el que farem és recomanar a la gent que el llegeixi, que el busqui, perquè val la pena. Li volia preguntar, ara que fa justament 4 anys que va començar aquesta guerra, com veus la situació?
I don't have any joyful news, I'm afraid.
Doncs no tinc bones notícies, em temo. Jo em pregunto,
si
em fixo en la Segona Guerra Mundial com a exemple, si em fixo en el segle XVII, la Guerra dels 30 anys, la Guerra dels 100 anys,
it could be lasting for long.
Doncs poder és una guerra que malauradament durarà i molt.
I cannot
és terrible, però
a single best case scenario.
No m'imagino un cas més propici, no?, per una guerra que duri. Fa quatre anys, poder s'hauria pogut fer quelcom quan Europa i els Estats Units estaven alineats i haurien pogut enviar militars al terreny, fer quelcom. Però crec que aquesta oportunitat s'ha perdut.
Es pot sentir fins i tot vencedor Vladimir Putin ara mateix?
I misread Putin.
És interessant la pregunta, perquè jo vaig malinterpretar Putin.
4 or 5 days before the full-scale invasion.
4 o 5 dies abans de la invasió a gran escala, parlava jo amb una amiga d'Ucraïna. I jo li explicava a aquesta amiga quelcom que a mi em fa sentir avergonyida. A veure, pensem com adultes. Putin és un... té els seus interessos comercials en ment, només empresarials en ment. Per què invadiria Ucraïna? I si ho fes, entrarien a la regió del Donbass i prou. No arribarien a Kharkiv, on tu vius, li deien a aquesta amiga. I 4 dies després, tornava a parlar amb ella, encara hi havia connexions telefòniques, i sentia les bombes. Per tant, el vaig llegir malament. Poder no és un home de negocis, com jo em pensava en el passat. I penso que avui Putin opera en un espai simbòlic. I sigui el que sigui que vol assolir, és quelcom grandiós. Ha de ser prou grandiós com per poder portar aquesta victòria en safata a Moscou. Què és el que vol? No m'ho puc imaginar, no ho sé. D'altra banda, molt de temps i molt personal. Poder l'economia no va tan bé a Rússia, però té tot el temps del món a disposició.
Un llibre com aquest es pot trobar a Rússia i llegir en rus?
Yes, but with a certain detail.
Però amb un petit detall. Per una qüestió de censura i de seguretat pel meu editor, 3 línies, una frase i mitja del llibre van haver de ser esborrades. Literalment, tatxades en negre. Són les línies sobre aquest país que entra en guerra amb el país veí, assassinant els seus ciutadans, tant amb armes de foc com amb les seves pròpies mans.
Estàs treballant ja en una nova novel·la?
De fet, acabo de tancar una novel·la llarga. La meva heroïna, un personatge històric, resulta que és una lesbiana. Cosa que fa que la publicitat de que es publiqui a Rússia sigui nul·la. A la Rússia contemporània pot escriure quelcom que sigui, diguem-ne, valent políticament parlant. Pots mostrar-te en contra de la guerra, no de manera explícita, però viure a Rússia i publicar quelcom sobre la comunitat LGBTIQ en termes positius o neutres és una impossibilitat. De fet, et poden enviar a la presó.
Never imagined that when I was
quan vaig començar a escriure el llibre no m'hauria imaginat mai. Aquest no es publicarà a Rússia.
Doncs el llegirem aquí, que tenim la sort que segurament sí que es podrà fer. Maria Stepanova, Bolshoi Spasiba, a Baixa Vremia i Udachi.
Спасибо вам большое.
Так, со всей землёю для войны.
Passen 2:45. És dimarts, el dia que ens agrada escoltar El punt de vista de Jordi Amat.
Que ens n'anem oblidant, perquè la invasió russa d'Ucraïna ja fa 4 anys que dura. Però la guerra, amb la seva implacable lògica d'inhumanitat, no s'atura. Un exemple. Com a tantes guerres, aquí també hi ha mercenaris d'arreu que van als combats per fer-se amb un jornal. S'ha parlat dels de Corea del Nord, el règim dictatorial còmplice de Putin. Però no són només ells, ni molt menys. Rússia, amb les seves tàctiques de guerra híbrida, usa el xat de videojocs en línia per captar combatents que arriben, i és cert, d'Amèrica Llatina. La guerra no és neta, tampoc entre el bàndol agredit. Amb l'exèrcit ucraïnès hi ha soldats que venen del continent americà. Hi ha delinqüents identificats per la policia brasilera per crims comesos a les faveles i que s'han escapat captats per l'exèrcit ucraïnès. I s'ha sabut fa poc que un nano de 23 anys, que s'havia desplaçat de Brasil a Ucraïna per guanyar-se la vida, va morir torturat esperant formació bèl·lica. I en complint allò que està establert, Bruno Gabriel Leal da Silva va sortir de la base on estan confinats sota una disciplina delirant. Va beure, es va emborratxar i ho va pagar salvatjament. L'endemà el van trobar mort. L'horror de la guerra no s'acaba. Malgrat ja no ens fixem ni en les notícies, ni ens commoguin, ni gairebé ens arribin.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Minuts per arribar a la mitjanit. Avui hem fet un Catalunya nit monogràfic, pràcticament, parlant de l'inici d'aquest conflicte, i hem tingut aquí, com sempre, això sí, un oient misteriós escoltant-nos atentament. Als 17 anys es va declarar objector de consciència al servei militar sense saber què li podia passar. Això, evidentment, ja marca un perfil. S'ha dedicat sense pausa a preocupar-se pels conflictes, la seguretat i el desarmament, perquè hi ha dues maneres, o tres o moltes, de preocupar-se per un conflicte. Encara que hi ha motius per desesperar-se, per tirar la tovallola, ell, de moment, insisteix de buscar la pau i de posar la vida de les persones al centre del debat. Avui fa 4 anys que va començar la invasió russa a Ucraïna, ja n'hem estat parlant, a un cost molt alt de vides humanes. Ell va ser, durant 26 anys, director de la Fundació per la Pau i és autor del llibre Pau, el valor de la vida als nostres dies, d'Ara Llibres, que s'ha venut molt bé. I, a més, ara és cap del comitè de Pau del PEN català. Més d'un ja sabeu de qui estic parlant, i si no, ja ho diem clarament. Jordi Armadans, bona nit i gràcies per ser aquí.
Hola, bona nit.
D'entrada, pregunta obligada que fem a tots els oients misteriosos. Has après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit?
Moltíssimes, 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 però si n'haig de dir alguna, com que el programa ha estat molt dens, no?
Sí, sí, aquí hi ha hagut avui. Avui hem obligat a fer un esforç de concentració a la gent, eh?
No, realment ha estat molt potent, i ja penso que te l'agraeixo personalment com a ciutadà, com a periodista i com a activista per la pau. Però jo diria el cas del Mario, del sí. Mariano, del Super sí. Mario, no? És interessant, no?, perquè, bueno, a banda de la part dramàtica que té, sí. És interessant perquè a vegades crec que hi ha molta gent que intenta, o que creu, que la vida personal és una cosa i la vida col·lectiva, els afers polítics, són una altra, no? I aquesta història, tot i que al començament ell té un element de compromís que el porta a anar a Ucraïna, d'alguna manera, quan apareix la història romàntica o d'amor, diguéssim, no?, entre ells dos, podríem dir que s'obre un altre canal, però finalment, no?, l'element col·lectiu, la guerra, etc., torna a aparèixer i acaba fent-lo desaparèixer, no? I que, per tant, aquesta barreja entre la vida personal i la vida col·lectiva, que hi ha alguna gent que voldria que sempre estigués separat, però que, inevitablement, un afecta l'altre, no? Sí, penso sí, que és un cas molt potent.
Sí, és impossible de separar-les. Escolta, tu, amb tot el que està passant darrerament, on sembla que ens diuen que s'imposa la llei del més fort, hi ha el model Putin, hi ha el model Trump... No desisteixes, no perds la fe amb el pacifisme?
Bueno, jo crec que són moments durs, perquè la democràcia, els drets humans, tot està una mica qüestionat i atacat, però és veritat que també són moments durs, però no és que fa 6 anys això fos la xauxa, no?, que fos un món perfecte i per tant hi havia moltes situacions crítiques. Jo, de fet, una cosa que estic dient aquests dies és recordar-nos que una cosa que el té el Trump és que és tan descarat, és tan desvergonyit, no?, que totes les bestieses les diu.
Sí.
Hi ha una cosa bona d'això, i és que actituds que feien altres líders abans, que en el fons eren les mateixes, des d'un punt de vista de la forma, eren educades i eren civilitzades. Però en el fons no eren tan diferents. El que vull dir amb això és que en Trump és un imperialista descarat, en Putin és un imperialista descarat, però l'imperialisme i les lògiques imperialistes ja existien, executades per les superpotències. I jo el que vull recordar és que, malgrat aquests interessos i lògiques imperialistes, qüestions de drets humans, qüestions de pau, impulsades per la societat civil, impulsades per alguns països responsables, han pogut avançar durant aquests 30 anys. Això vol dir que no és tan impossible, en l'escenari actual, imaginar-se aconseguir petites passes i consolidar-les. No? Fa falta, òbviament, voluntat política i voluntat ciutadana. Si aquestes dues coses fallen, doncs és molt difícil. Però jo penso que no podem pensar que ens trobem en un món que a cop i volta és un desastre, sinó que ja hi havia molts elements preocupants i malgrat tot es va poder avançar. Per tant, jo penso que tenim elements en aquest sentit per no ser conscients de la situació actual, però no llançar la tovallola, continuar.
Doncs necessitem una mica d'optimisme, perquè, és clar, una de les dades que han sortit durant el programa és com tota Europa ha augmentat els seus pressupostos en defensa, que és una cosa que, si preguntéssim als ciutadans, segur que d'entrada tothom et diria que no, millor escoles, millor hospitals, etc. Però després veus que si hi ha una persona tipus Putin, o digue-n'hi qui sigui, que de cop t'ataca, sembla que l'única resposta avui dia que no hi ha els elements a nivell internacional com per frenar-ho. Què hauria de passar perquè no fos així?
Jo penso que el que sempre que ens plantegem o que es planteja la idea, no, de tenir força militar per repel·lir doncs, un dictador, un genocida, un criminal de guerra, jo sempre dic això, en tot cas, hauria de ser la part final de l'equació. La primera és tenir unes polítiques que realment de forma activa promoguin la pau, defensen els drets humans i la democràcia, no? I jo penso que en el món actual el que veiem és que ens falta tot això primer, ens falta tota aquesta política activa de promoció de la pau i els drets humans, i per tant, llavors a vegades parlem de com hem de fer front amb el clau militar per donar resposta a tot això. Però jo estic completament convençut, i és una cosa que no em canso de dir aquests mesos i aquests anys, si el Tribunal Penal Internacional no hagués estat boicotejat per algunes potències democràtiques, no, i a les que no són democràtiques ja ens ho podem imaginar, que no els interessa, però si no hagués estat boicotejat per potències democràtiques i Europa s'hagués pres realment en sèrio això com un objectiu a promoure i a consolidar i a reforçar, jo estic segur que coses com barbaries com les que hem vist a Síria, Afganistan, a Iraq, al Iemen, a Gaza, a Ucraïna, segurament no s'haguessin produït o no s'haguessin produït amb la intensitat que s'haguessin produït, perquè aquests líders haguessin tingut la por de que potser acabarien a la justícia internacional. Per tant, promoure una governança mundial i una justícia internacional sèria, sòlida i rigorosa és una manera efectiva de dissuadir els criminals de guerra. Però si no fas tot això, òbviament, deixes la situació de total fragilitat i vulnerabilitat, que és el que estem ara, no? Per tant, per mi, la solució no és incrementar la despesa militar, la lògica militarista, que en part ens porta els problemes que tenim, sinó fer polítiques serioses de promoció de la pau dels drets humans. Si no les fem, òbviament, tindrem un món realment complicat.
I ara, amb això, sembla que estem en un moment d'anar just al contrari d'això que dius, perquè la conclusió a la qual s'arriba és fins ara hem depengut, si parlo de la Unió Europea, per exemple, ara hem depès excessivament de la força dels Estats Units, com que ara als Estats Units hi ha Trump que va per lliure, ens hem de defensar nosaltres sols, i això vol dir tenir armes més potents.
Sí, i deixa'm veure un exemple del que estava dient aplicat al moment actual, no? És a dir, es parla molt del reglament europeu, però quan el Tribunal Penal Internacional dicta ús als de recerca i captura cap a Netanyahu, que fan molts líders europeus, diuen, bueno, ja en parlarem d'això, perquè no sé què, etc. És a dir, si els líders europeus tracten la justícia internacional intentant boicotejar-la, quina mena de món estem construint, no? És a dir, que, per tant, em sembla quasi surrealista parlar de tenir armes per defensar-nos, de defensar la pau i la seguretat, quan no fem servir aquells instruments que tenim que realment serien efectius. Si realment Netanyahu i Putin tinguessin clar que podien acabar jutjats pel Tribunal Penal Internacional, s'ho pensarien molt bé. El problema és que tenen la convicció de que molts líders del món no els portaran mai a la justícia.
Doncs ja podem dir que fa 4 anys i un dia de l'inici de la guerra ucraïna pràcticament, i esperem no haver-ne de comptar gaires més. D'aquesta i de moltes altres, perquè aquesta és de les que diem mediàtiques, però n'hi ha tantes i amb unes xifres que si les repasses són tan i tan doloroses. I'm just an idea.
Per això avui teníem molt interès en tenir una persona avui aquí que ens posés la llum al final del túnel, o com a mínim ho intentéssim, amb el seu convenciment que hi ha una altra manera de fer les coses. Estem escoltant Against the Current, contra la corrent. És Asgeir, cantant islandès. Un disc que acaba de sortir i que és ben i ben recomanable. Qualsevol cançó, aquesta setmana ens acomiadem del dia amb aquesta. I que ens serveix, com sempre, per cedir l'última paraula avui a Jordi Armadans.
Doncs mira, agafant l'exemple del Grigori, l'entrevista que has fet, que m'ha semblat magnífica, penso que jo a vegades, quan vaig a fer xerrades, molta gent em diu que destaco elements positius i tal, no? I jo sempre dic que no es tracta de destacar coses positives en pla optimista així, angelical, sinó que es tracta de fixar-se en coses que realment passen. I el Grigori és un exemple magnífic d'això. És una persona que s'ha compromès d'una forma brutal, que està treballant de forma activa per destruir la guerra, que s'està jugant al físic, que està donant suport a molta gent que vol fugir de la guerra, i això ho fa amb una salada i una espardenya, per dir-ho manera, no? I que, per tant, és un exemple de que es pot fer moltíssimes coses, cal el convenciment, cal la voluntat, i calen molts més Grigoris. Però, en el fons, no és perquè sí que passen coses positives, és perquè hi ha gent que s'implica.